El matí de Ràdio Sabadell.
Sens dubte, el cervell és un òrgan vital, misteriós, complex i també fascinant, del qual encara ens queda molt, moltíssim per descobrir. Nosaltres el que fem ara és parlar, conversar amb el mentalista David Baró, un dels millors professionals d'aquesta disciplina, escriptor, hipnotista, conferenciant i també formador motivacional de vendes. Es dedica al món de l'espectacle, atenció, des dels 9 anys. Va aconseguir el Premi Nacional de Mentalisme l'any 2014 i des de molt aviat s'ha interessat per l'estudi de diferents tècniques de psicologia, memorització i programació neurolingüística, entre altres. I avui ens visita per presentar-nos el seu nou llibre, Hipnosis Clínica Positiva, editat per Corona Borealis, un llibre que es presenta, apunteu, aquest dilluns, dia 7 de novembre, a les 7 de la tarda. I nosaltres volem fer una mica d'espoiler. David Baró, bon dia i benvingut al matí.
Bon dia, Raquel. Un plaer.
Ara, explica'ns d'on sorgeix la necessitat de crear aquest llibre i de compartir, no?, les teves tècniques amb els lectors.
Doncs mira, és un llibre que podríem dir que està a mig camí entre la divulgació científica i l'autoajut. O sigui, està, diguéssim, a mig camí. Divulgació científica, per què? Doncs perquè aquest és el gran problema que té la hipnosi, històricament, el desconeixement. O sigui, directament, la gent, en general, em refereixo, la gent no sap què és la hipnosi. Ara sortim al carrer, comencem a preguntar a la gent què és la hipnosi, o ens diran coses que, vés a saber, que han vist en espectacles i pel·lícules, que són els grans culpables. Per tant, jo sóc part culpable, ho reconec. Espectacles i pel·lícules, o directament no sabran què és la hipnosi.
Vinga, ho expliques en el teu llibre, però aprofitem què és la hipnosi.
Uau, fixa't, és una pregunta, ocupa tot un capítol en el llibre.
O sigui, difícil ara sintetitzar-la, però...
Perquè és una pregunta molt difícil de contestar. Què és la hipnosi? A vegades és més fàcil explicar què no és, per això sempre explico les dues coses. Aviam, definició ràpida. Seria un estat de concentració mental, un estat de concentració on la ment es torna més sugestionable. Per tant, accepta les sugestions que la persona, sigui l'hipnòleg, el psicòleg, l'hipnotista, perquè a més hi ha moltes maneres de definir la persona que ho està fent, doncs la persona que està en hipnosi està acceptant aquelles sugestions. Està concentrada en aquest estat, diguem, de concentració o relaxació. Val?
Està concentrada, no adormida.
Correcte.
Que això és una de les coses que tu expliques al llibre.
Per això dic que és més fàcil a vegades explicar què no és, per deixar clar què no és la hipnosi. Doncs la hipnosi no és dormir. Dormir és el que fem cada nit. És son fisiològic, fa ser no rem, tot allò, eh?
Sí.
Dormir. La persona en hipnosi no està dormida. Per què s'ha extès el mite de que està dormida? Doncs principalment per culpa dels espectacles, perquè ens hem passat la vida dient son profund, dorm, un, dos, tres i dorms, i estàs adormit. I sempre utilitzant el verb dormir. Per tant, això, evidentment, i si veus que la persona tanca els ulls, pum, cau com si estigués dormida, i això ha generat el mite. Des de fora sembla que la persona estigui dormida. Però si parles amb una persona que ha estat hipnotitzada, quan surti del trànsit, et dirà, no, jo estava totalment conscient tota l'estona. Però això ho sap la persona que ha estat en hipnosi. Tota la resta que ho estan veient els hi semblarà que s'ha dormit.
Per això és important que tu dius que la persona té un paper actiu dins de la hipnosi, no?
Molt, molt actiu. Aquesta és l'altra, amiga. Moltes vegades em pregunten a la consulta, però jo tinc que fer alguna cosa? I tant. Per això, precisament, t'haig explicat tot el que t'haig explicat. La hipnosi és activa. No és pas passiva, eh? Sembla passiva des de fora, com dèiem, però és mentalment activa. O sigui, la persona ha de voler entrar en aquest estat, ha de col·laborar per entrar en aquest estat. Ha estat, per exemple, molt semblant a fer una meditació. És una meditació guiada. La gent que fa ioga, mindfulness, són estats hipnòtics. Doncs, evidentment, ningú es posa a meditar de forma obligada, no? És totalment voluntari. Per això sempre diem que l'hipnosi és autohipnosi. És autohipnosi, perquè s'ho fa la persona. Jo la guio, però s'ho està fent la persona.
I, de fet, en aquest llibre el que fas és donar aquestes eines, aquestes pautes, perquè després la persona doncs pugui fer aquesta autohipnosi.
Exacte. L'últim objectiu sempre és que la persona agafi l'eina i pugui fer aquesta autohipnosi i treballar amb l'eina.
Explica'ns també qui fa el pròleg, no? El doctor Julián Roldán Osuna. Qui és i quina vinculació teniu? Perquè jo crec que així també els oients es faran una idea de com ens pot ajudar, no?, tenir aquestes tècniques, fins i tot doncs, per minvar el nostre dolor.
I tant. Això és un luxe espectacular que tinc, perquè, clar, jo intento separar les meves línies, no? Espectacle, formació i la part sanitària clínica, no?, que és aquesta. Per tant, que el pròleg me l'escrigui el doctor Roldán, que és el cap del Servei d'Anestesiologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya, cap d'anestesiologia i unitat del dolor, perquè ens vam conèixer relacionats amb el dolor, Jo vaig tenir un accident, em vaig trencar l'húmer, i bé, t'ho explico molt ràpid, em foto de cap, d'una manera ben tonta, portava el meu fill de 12 anys, bueno, en aquell moment en tenia 10, no, tindria 9 o 8, i el portava a coll i bé, diguéssim, a l'esquena, res, em foto de cap, amb el nen al damunt, doncs clar, em vaig aixafar el braç, jo em pensava que m'havia dislocat l'espatlla, perquè per trencar-te l'húmer, clar, no sé, o ets una persona molt gran, tipus trencar-te el fèmur, és una cosa
molt
més
comú, sí.
Molt comú en la gent gran, o has tingut un accident de moto, una cosa més grossa, Bé, doncs de manera ben tonta.
Llavors, aquelles coses que passen a la vida.
Vaig caure malament. Arribo a l'Hospital General a Urgències i ja aquí jo em pensava que m'havia dislocat l'espatlla, em fan radiografia i em diuen, no, tio, t'has trencat l'húmer per tres parts, o sigui, horrorós, trinxada, t'hem d'operar, però ja. I aquí em diu una infermera, i ara respira, perquè t'haig de recol·locar la fractura i fliparàs.
I vas dir, espera't, dona'm un temps.
Correcte, de fet vaig pensar tot xulo, la que fliparàs, ara és tu. Un moment. Em poso una autohipnosi i dic, mou el braç. I no vaig notar res, o sigui, és que la hipnosi pel dolor és absolutament espectacular, I aquí és on van dir, uah, brutal, això el doctor Roldán, perquè ell és molt famós allà per fer hipnosi, i això li encantarà. I ja va ser a quiròfan, que ens vam conèixer amb el doctor Roldán, i vam pactar fer una anestèsia general sense el que anomenen el bloqueig locoregional, que seria una anestèsia localitzada en el punt per controlar el dolor les primeres 48 hores. Això no m'ho van posar. O sigui, jo quan vaig sortir de l'anestèsia ja no tenia res d'analgèsic ni res, per tant ja tenia que treballar jo amb l'autohipnosi. I fantàstic, vull dir, va anar
tan fantàstic que em sembla que en 2 dies, no?, ja vas marxar de l'hospital.
Sí, amunt, 24 hores.
En 24 hores.
Em va venir a veure el doctor Roldán, jo ja no hi era. Després em va trucar i tal, l'has dit, tio, sí.
I a partir d'aquí comenceu, doncs, aquesta relació, no?
Exacte, sí, vaig fer una conferència sobre la hipnosi allà a l'hospital i sempre, doncs, hem mantingut aquesta relació. Jo he après molt, perquè és una eminència el doctor Roldán, i he après molt d'ell, i ell ja té molt interès, està certificat com a coach i hipnosi i tal, i té molt interès en aquest. Hi ha molts anestesistes que tenen interès en l'hipnosi, perquè està molt relacionat el tema.
És que et volia preguntar per aquest tema, primer perquè t'ha escrit el pròleg, però també per posar en valor, no?, aquesta tècnica que també, doncs, té molt mala fama, com deies, suposo que per les pel·lícules, no?, per als espectacles, per la part, no?, més de show que s'ha creat, però que en realitat és molt efectiva i pot produir canvis, no?, a la nostra vida. De fet, tu fas com un apartat defensant, no?, i trencant alguns d'aquests mites.
Clar, exacte. És que tornem al mateix, és un tema de desconeixement. Com diem parlant del doctor Roldán, l'Hospital Universitari General de Catalunya té molt interès. Tenen acupuntura, per exemple. Però clar, perquè és un hospital privat. Això, a hospital públic, no estan prohibides. La hipnosi no està prohibida a la Seguretat Social, està apartada. I està clar que està apartada, perquè en el seu moment, doncs, el ministre de Sanitat de turno veuria allà hipnosi i diria, buh, què és això? Bum, i ho apartaria. Per tant, tornem al mateix, desconeixement. Està apartada, no pas prohibida. Per això els hospitals privats sí que, si tenen interès, doncs es practica la hipnosi.
Tu divideixes el llibre en 4 capítols, no?, en 4 parts. Per què aquesta estructura i què és el que explica cadascuna d'elles?
Clar, principalment la idea, per això es diu hipnosi clínica positiva, és que fusiono la hipnosi amb la psicologia positiva, que seria l'altra vertent. Jo quan sigui psicòleg porto 4 anys fent el grau de psicologia, perquè evidentment serà ja la cirereta de la meva formació, no?, doncs ser psicòleg. I la meva vessant de la psicologia serà la psicologia positiva, això ja ho tinc ja claríssim, i ja ho estic fusionant amb la hipnosi. Per tant, em deies les parts. Doncs acabem, doncs, primer una introducció històrica, explicar la història de la sugestió de la hipnosi, llavors quines són les patologies que es poden tractar, què és i què no és la hipnosi, quines persones són més sugestionables i quines no, I que quan acabo ja d'explicar bé què és l'hipnosi, doncs també faig una miqueta de història de la psicologia positiva, abans de fusionar les dues disciplines.
I fins i tot ens descobreixes que Freud o Ramon y Cajal van practicar la hipnosi, no?
Mítics.
I que en canvi no es coneix tant aquesta vessant, no?
Sí. La dona d'en Santiago Ramon y Cajal va parir amb hipnosi, sense anestèsia. Això, jo he ajudat alguna dona, li diem hipnoparto, i l'hipnoparto també hi ha molta evidència, sí. I s'han fet molts hipnopartos, se li diu amb aquesta paraula, i és això, és pues, sense anestèsia, sense la famosa epidural, és parir amb hipnosi.
Per quines altres patologies, trastorns, ens pot ajudar la hipnosi?
Doncs, en principi, per ordre d'importància en quant a la evidència científica i als estudis que hi ha, seria el dolor. El primer és el dolor, o sigui, d'aquí la meva pròpia experiència, el dolor. Pel dolor la hipnosi està molt reconeguda. Jo estic el que és la meva consulta de Sabadell, estic especialitzat en el tabaquisme, m'ajudo a deixar de fumar. És molt famosa la hipnosi per deixar de fumar i altres addiccions. Control de l'alimentació. A vegades va lligat, perquè n'hi ha molts que deixen de fumar i llavors se m'engreixen. Llavors hem de treballar això també. No té per què, en principi, Desmitifiquem també el deixar de fumar engreixa. No, causa-efecto, no. Deixar de fumar no engreixa. Però sí, hi ha unes variables i hi ha qui se'ns engreixa, llavors també ho treballem, control de l'alimentació, les fòbies. Per les fòbies la hipnosi és fantàstica pel fet de que la hipnosi sugestiona, i una persona fòbica és una persona altament sugestionable. Una fòbia, de fet, és una sugestió amb negatiu. Aquella persona, doncs, no sé, un dia es va quedar tancada en un ascensor, es va començar a sugestionar i ara té fòbia als ascensors, per exemple. Per tant, aquesta és la clau. Treballem en el mateix camp, la sugestió. Per les fòbies, amb les fòbies, la veritat que tinc molt, molt, molt bons resultats. El control del son, el tema del dormir, perquè si bé ja hem dit que la hipnosi no és dormir, que com que s'hi apropa molt, si la persona arriba a aquest estat, es pot arribar a dormir, si és l'objectiu. Normalment no ho és, la hipnosi no es dormia, però si l'objectiu és adormir-se, la persona es pot adormir amb aquesta autohipnosi, o sigui que ajudo també amb l'insomni.
Clar, abans parlaves, no?, que hi ha persones més suggestives, no?, que altres. Suposo que això és molt important a l'hora de que funcioni o no funcioni la hipnosi. Per això tu també fas crítica, no?, amb determinats professionals que fan, doncs, no sé, per deixar de fumar tabac, no?, fan xerrades o fan diferents tallers a multitudinaris, i tu dius que en realitat això no funciona perquè ha de ser com un treball més individualitzat, no?, més personalitzat.
Sí, correcte. Jo estic molt en contra de les sessions grupals massives, hipnotitzador, hipnotista, que està dalt d'un escenari en un hotel i té 300 persones a davant, 300 persones que m'han arribat a parlar de pagar 500 euros cada persona, o 300 euros cada persona. O sigui, clar, és que és un negoci espectacular, però vaja, barra estafa, o sigui, sóc així de taxatiu utilitzant la paraula estafa, perquè no es pot pretendre que 300 persones o 500 persones deixin de fumar alhora, entrin en hipnosi alhora, funcioni així alhora, és que no. Per què segueixen existint aquestes sessions? Doncs pel que deies, hi ha persones que són altament hipnotitzables, que són més o menys un 20% de la població. Saps? Ara es parla molt de les PAS, les persones altament persones altament sensibles. Es parla molt de les PAS ara, de les persones altament sensibles, i més o menys són un 15-20% de la població. Doncs passa el mateix amb les persones altament hipnotitzables, són més o menys un 20% de la població. I, clar, sabent que més o menys un 15 o un 20% funcionarà, doncs au.
Ja tens l'efecte cridat.
Ja tens el tema. O sigui, omples un hotel amb 300 o 500 persones, el 20% funcionarà i et faran boca-orella positiu. I, vale. Però, evidentment, el problema és amb el 80% que no els hi funcionarà, que no tindran cap seguiment, perquè no és una cosa clínica sanitària quan es fa així en plan xou. No, jo recomano anar a un psicòleg o una consulta com ara la meva, però de manera individual. Jo màxim faig parelles, és el més grupal, si li vols dir, que faig parelles. Per què? Per deixar de fumar només, Perquè les parelles han de deixar-ho alhora. Si fuma un i l'altre no, aquí ja no anem bé.
Clar, necessites la complicitat de l'altre, si
no... Caure l'altre. Per tant, els matrimonis, les parelles, els faig alhora. Aquest sí.
De fet, tu en el llibre també ens dones eines, no?, perquè nosaltres mateixos comprovem si som, doncs, si tenim més facilitat, no?, per ser sugestionats o no.
Sí, d'una forma molt interactiva. Eh? Hi ha unes, al final del llibre hi ha una sèrie de pautes, sessions, sí, de meditacions guiades, si li volem dir, i al final de cada meditació hi ha un QR perquè la persona se'n vagi al meu canal de YouTube, on jo he gravat aquestes sessions. No? Per tant, puguin fer aquest tipus de sessions guiades. YouTube està ple de meditacions guiades, de sessions d'hipnosi. Sí. Jo només puc respondre, lògicament, del meu canal. I la meva recomanació, si us poseu qualsevol vídeo d'hipnosi o de meditació guiada, la recomanació seria que primer escoltis tot el vídeo, sense entrar en cap estat, sense seguir-ho, només escoltant per saber què et diran. No fos que et diguin una bestiesa que t'entri llavors a nivell inconscient, no? Per tant, aquest sempre és la meva recomanació. Si no saps, no tens la confiança en qui ha gravat aquest vídeo, primer escolta'l. Jo, evidentment, us recomano el meu, jo puc respondre pel meu canal, que totes les sessions doncs, són maques, positives, i només heu de tancar els ulls i escoltar.
I deixar-vos anar, no? I escoltar la teva veu que ens fa de guia.
Correcte.
Clar, és el que dius, tu tens molta pràctica, també fins i tot com a formador, no? Uh-huh. També. Quan no funciona? Quan t'has vist... Perquè tu expliques casos, per exemple, el de el d'un doncs, un home que era doncs, gairebé doncs, un fumador compulsiu, no?, que portava des dels 7 anys, em sembla, fumant, i malgrat tot el vas aconseguir, no?, doncs ajudar i acompanyar. Però no sé si sempre passa, a vegades tens reticències.
Jo tinc la meva estadística en quant al tabaquisme, que és el que més treballo i on més em demanen estadística. Doncs jo tinc, diria, un 80% d'èxit, però m'agrada deixar-lo molt clar, eh? Un 80% d'èxit són persones que deixen de fumar. No vol dir que ho mantinguin ja tota la vida, no vol dir que no recaiguin, perquè el recaure és un altre tema. Per tant, jo sóc molt clar, tinc un 80% d'èxit, sí, de que ho deixen, però no vol dir que recaiguin. I l'estadística de que ho mantinguin és molt difícil de fer, l'estadística del manteniment. Jo faig la de que venen a la meva consulta i ho deixen. I tot això, aquest 80%, està dividit 60-20, o sigui, ens queda una campana de Gauss perfecta, 20 per damunt, 20 per sota. El més probable és el 60%, que serien persones que posen de la seva part, la hipnosi els ajuda, però posen bastant de la seva part. I llavors tenim aquest 20%, que dèiem, com les persones altament sensibles, tenim aquest 20%, que són les que es diran, buah, això és màgic, increïble, vaig deixar de fumar allà amb el baró i va ser brutal. No t'estan enganyant, El que no t'estan dient és que això només passa amb el 20% de les persones. No passa sempre.
No passa sempre. El que sí que pot passar sempre és que apliquem aquesta actitud, no?, positiva, que tu també comparteixes. Explica'ns també, no?, per què aquesta aposta, per què et defineixes, no?, per aquesta eina també per produir doncs, aquest canvi. I posa'ns alguns exemples.
Sí, com et dic, com a psicòleg, quan acabi la carrera de psicologia, doncs està claríssim que em decanto ja cap a la psicologia positiva, que li passa una mica com l'hipnosi, també hi ha desconeixement. En psicologia positiva no m'estic referint a que tot és rosa, tot és happy i aquells missatges d'una tassa My Wonderful, no.
No.
Sonríe que tot és bonito, no.
I poses exemples i fins i tot exercicis perquè nosaltres anem treballant en aquest sentit.
Exacte, és que la psicologia positiva és tremendament científica. El doctor Martin Seligman, que és el
teu referent també.
El referent, ja no meu, no, de la gran psicologia positiva, que és el precursor. Jo publico el seu test, el test d'optimisme, perquè tu puguis veure si ets més o menys optimista, i és un test totalment, és allò psicometria, totalment científic aquest test. Per cert, jo el test vaig sortir moderadament optimista, o sigui, encara tinc marge de millorar, perquè el màxim seria meravellosament optimista.
Però això és interessant tinc perquè marge. Hi ha puntes que la positivitat es pot treballar.
Oh, i tant, s'ha de treballar, s'ha de treballar. L'altre gran referent de la psicologia positiva, més a nivell que el coneix tothom, és el Víctor Coopers, el gran Víctor Coopers, que hem fet moltes conferències junts, i en Víctor Coopers sempre ho diu, la psicologia, o sigui, l'actitud positiva s'ha de treballar, és un entrenament. Diguem que lo fàcil és ser negatiu o pessimista. Amb aquest coi d'entorn que tenim.
De societat i de...
Exacte,
no?
I amb un Santiago Niño Becerra dient que ve l'apocalipsi i tot
i amb aquest ritme trepidant, no? Amb tot aquest món virtual que ens acompanya. No? És difícil continuar doncs, sent positiu, no? Perquè cada dia ens aixequem i són notícies negatives, no?, les que ens acompanyen i el context és molt difícil. Per això
és un entrenament, per això... És una feina. Mantenir-te optimista i positiu és una feina. T'hi has de posar. És un entrenament.
Posa un exemple, que al llibre hi poses, no?, exemples i dius també com ens fas fer exercicis, no?, per doncs, anar escrivint i posant, no?, jo crec que posant-nos com un mirall, no?, per veure de bé, que problemes sempre tenim a la vida, però que també és molt important l'actitud, no?
Sí, sí, sí.
Que ens enfrontem.
Una de les coses que s'ha detectat amb les persones que són més pessimistes
sí.
és que acostumen a confondre allò que és possible amb allò que és probable. I clar, si t'has de posar a patir pel que és possible, ja pots començar a patir, eh? Perquè mirar molt al revés, què és impossible? Poca cosa és impossible, no? Per tant, no podem patir per les coses possibles que no són probables. Per exemple, jo vaig tractar, com et dèiem, les fòbies. Un
sí.
senyor amb fòbia a agafar un avió. Sempre tenia aquella fòbia de que es podia matar amb un avió, no? I jo li vaig dir, però tu saps quina és la probabilitat de matar-te amb un avió? Perquè la probabilitat estadística sí. és de 0,00002. O sigui, la probabilitat és baixíssima. És possible? És, aviam, algun avió ha caigut. Clar que és possible. Però és probable? No. No cauen. Tu estàs a un mitjà de comunicació, Raquel, no cauen avions cada dia. Per sort, no? Per tant, seria una cosa que és possible però que no és probable.
Uh-huh.
Hi ha molta gent que pateix per coses que són possibles i, per tant, està sempre patint. El primer que t'has de preguntar tu davant d'una
adversitat, sí.
un patiment... Aviam, però això, uh-huh. què? Això és possible o només és probable? Quines evidències uh-huh. tinc de que això val la pena que estigui preocupada per aquest assumpte, no? I quines... Que això és el que la psicologia positiva diu, la discussió, discutim
sí.
tu mateix... quines... Això és, o sigui, això és una cosa que m'aporta quelcom a mi, pensar uh-huh. així. Puc pensar d'una altra manera? Una miqueta tot això. I una de les tècniques que poso és el ACC, adversitat, creença, conseqüència, perquè davant d'una adversitat les teves creences et portaran cap a una conseqüència millor o pitjor. Això depèn de les teves creences.
Uh-huh. I treballar i fomentar doncs, aquesta actitud positiva, al final doncs, té una recompensa. No? Per exemple, si ens anem a dormir pensant no? O posant en valor o recordant tres coses positives no? que ens han passat al llarg del dia, això també suposo que ajuda no? a dormir bé i a aixecar-te també amb una altra perspectiva.
I tant. És un exercici molt senzill que ens proposa en Martin Seligman. Un cop ja en el llit, però en el llit, a punt ja anar a dormir, en el llit, escriure tres coses positives que t'hagin passat al llarg del dia i després posar-te a dormir pensant, rememorant aquestes tres coses positives, així t'adormiràs en positiu i tindràs sons positius, és una manera de positivitzar el son, i tant, uh-huh. funciona molt bé.
I de ser conscient, que a vegades només ens fixem en aquelles coses negatives. A qui pot beneficiar aquest llibre, David?
Jo crec que tothom, a qualsevol persona que tingui interès doncs, en tenir una eina mental, per això li dic una eina, perquè és una eina mental, i a més, barrejada amb la psicologia positiva, doncs és una eina mental que es torna positiva. Per tant, i tant, a qualsevol persona que tingui interès amb aquesta eina, no? Per cert, has comentat que presentem el llibre, però no has dit a on.
Vinga, perquè ho anava a dir ara, a la llar del llibre, a les 7 de la tarda.
Correcte, a la llar del llibre de Sabadell, i tant.
I doncs ja hi serem, doncs, per presentar aquesta nova eina mental que doncs, ens pot ajudar a fer aquests canvis positius a la nostra vida, que jo crec que tots, qui més qui menys, ho necessitem. No sé si vols afegir alguna cosa més, David?
Bé, no, doncs això, sobretot emplaçar-vos, que farem una presentació doncs, molt, molt xula, perquè a part, no oblideu que jo, com que em dedico a l'espectacle,
sí.
vulguis que no, quan jo tinc gent a davant sempre són el meu públic. Vull dir que segur que faré hipnosi, segur que farem una miqueta de show. Serà, les meves presentacions de llibre acostumen a ser molt, molt diferents a qualsevol presentació
perquè,
normal.
Clar, ho hem dit al principi, que vas començar amb 9 anys.
Sí, el món de l'espectacle vaig començar amb 9
una
anys.
Mica,
sí,
explica
sí,
una sí, mica sí. com et va sorgir no? doncs aquesta passió per tot aquest món.
Vaig començar amb la ventriloquia, perquè amb 9 anys feia veus estranyes. Es veu que feia, m'explica la meva família, no? que feia veus estranyes, i em van portar al metge, a l'otorrinolaringòlogo, i l'otorrino va dir, bé, és flipant, no patiu, perquè el David no s'està fent malbé les cordes vocals, perquè està fent una impostació diafragmàtica. Això és el que no se sap. Com vaig començar a fer això? De
jugant,
manera natural,
no?
Jugant, exacte. Una impostació diafragmàtica és el que fan els cantants, els ventrílegs,
sí.
que imposten diafragmàticament la veu i després se'n va a la
màscara. La projecten.
La projecten,
sí.
exacte. A la màscara de ressonància, que es diu, aquí a la cara. Jo vaig començar a fer això i, clar, com que la meva família ja era artista, mon pare era mag, era pallasso, doncs, clar, aquí és, si no, s'hagués quedat com una anècdota, amb una família, anem a dir, normal. La meva no era normal, era ja d'espectacle, i em van posar uns ninots i vaig començar amb la ventriloquia. Jo vaig ser el ventríloc més jove del moment, fent ventriloquia amb 9 anys. I ja no he parat de la ventriloquia a la màgia, dintre la màgia hi ha el mentalisme, i això, doncs, seria aquesta la... aquests, doncs, 37 anys que porto de professional.
37 anys, eh? Un recorregut, doncs, que avui hem volgut desgranar una mica. Moltíssimes gràcies, David.
Gràcies a vosaltres.
I a vosaltres us emplacem, doncs, a venir a la llar del llibre a descobrir, doncs, aquesta nova proposta, Hipnosis Clínica Positiva, i, doncs, a gaudir del show i d'en David Baró. Que vagi molt bé, molt bon dia. Thank you.